Com que la notícia d'avui també és el rei, la relació de Quim Torra, els Jocs del Mediterrani, etc, etc, el Bernat de Déu va dir, i si parlem de la monarquia?
Exacte.
Doncs parlem-ne.
Vam parlar-ne sí. fa bastant de temps. Jo diria que era arran del discurs del 3 d'octubre de Felip VI.
Doncs imagina't.
Dels filòsofs que havien apostat, en aquest cas, per la monarquia, i en aquest cas volíem parlar per fer una mica de contrapès, no pas per fer propaganda, perquè nosaltres som una ràdio objectiva i professional,
absolutament,
sobre el discurs antimonàrquic. Però abans, posem-nos una mica a to i escoltem el nostre bon amic Felip.
Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo...
Fa bé les pauses dramàtiques, el nen.
És que no puc parar de veure els punys tancats, eh?
I la porra aquella del...
I la porra del quadre al darrere, sí, sí.
Sí, és un
podem
debat.
Podem posar una música i deixar el rei que vagi fent?
O sense música, fins i tot. Perquè, a més, aquest to que té fa una mica... Aquesta veu gutural fa una mica de iuiu. És un debat recurrent, el debat sobre la monarquia a Catalunya, que, per cert, havia estat un imperi monàrquic, recordem-ho. És a dir, nosaltres també vam tenir reis quan érem...
No, que era el reinado de Aragón, ara sortiran els puristes bueno, i diran que era d'Aragó i no de Catalunya. Bueno, Catalunya què pinta amb això?
I en el Draghi, te'n recordes que els nostres reis sí. eren simpàtics, eren senyors que tenien barba sí. i que eren com sí. el tiet que tots voldríem tenir?
No es va encarregar ningú, no?
No,
i
ara...
Sicília, Sardenya, ningú.
I el seguia un dinosaure rosa, sí, a molt... clapes, pels sí. passadissos del Palau.
Molt bo. Roger de Llúria...
Em pensava que eres Roger de Gràcia. Sí, pensa que t'estaves autocitant.
Bona gent, un tio molt pacífic, Roger de Llúria.
Els almogàvers, uns emprenedors. Emprenedors.
Sí, sí bueno, autònoms.
Amb molt de carinyo, el recordo.
Freelance. Mercenari freelance.
El delivery
de la conquesta.
Exacte.
Som un polpa de tortellet els diumenges, ja sí. sabem.
És, vaja, us ho deia, és un debat molt recurrent, més encara les darreres setmanes amb aquesta, per mi, polèmica de 3 al quarto sobre això, si Quim Torra havia de saludar o de coincidir amb Felip VI a la inauguració d'aquesta mandanga que estan fent a Tarragona. I també arrel d'aquesta carta que els tres presidents, el 131, el 130 i el 129, han enviat al monarca espanyol demanant-li audiència. Aprofito, deixa'm disfressar-me només un 10 segons de tertulia, aprofito per felicitar els estrategues de la Generalitat per demanar audiència al rei després de no voler-hi coincidir a la ciutat de Tarragona. Penso que és un...
Són com nens? Que l'han demanat audiència? Dic que no parlarà amb ell, que no farà res
bueno,
aquí a Torra.
A l'Ensems li han demanat una carta demanant-li audiència.
I no serà una jugada mestra?
Però això ja ho van fer fa
bueno,
dies.
Però és que portem moltes jugades mestres, eh? Portem un excés de jugades mestres. I potser si són tantes jugades mestres que al final no arriben a bon port, potser és que no són jugades
és
mestres.
És com quan jugues a escacs i fas un enroc, però al mateix temps mous la dama, tota l'hora.
Això
no s'ha fet mai.
Bueno, no em vull disfressar de tertulià perquè avui estic al meu playground particular que a més el disfruto molt més. Com us deia, fa mesos vam parlar de filòsofs, vam parlar d'Aristòtil, de Hobbes, de Maquiavel, que eren filòsofs promonàrquics, i avui, per compensar, parlarem de pensadors que hi van estar en contra i a més molt. D'aquella secció que vam fer farem un petit recordatori. Els pensadors que han justificat o que han estat a favor de la monarquia ho han fet amb dos arguments molt bàsics. El primer és l'elitista, que diu que aquell qui comanda la societat ha de ser un home, perquè generalment, com sabeu, la cosa anava d'homes amb els reis, molt més preparat que la majoria dels seus súbdits. És a dir, que les societats avançades han de tenir un rei, per dir-ho així, per tenir una figura que diríem ara de simbòlica, de prestigi, que comandi una societat, diguéssim, de gent més aviat illetrada, poc uniformada, poc, diguéssim, amb poca intel·ligència política.
Sí.
Després hi ha l'argument pragmàtic que diu que les societats democràtiques són molt inestables, estan sotmeses a masses variacions, a molts presidents del govern, a moltes lluites partitocràcies, i un rei, que és una mica l'argument que es fa servir o s'ha fet servir a l'estat espanyol, els aporta l'estabilitat, la calma, sempre hem escoltat aquests arguments, la continuïtat històrica d'una institució que està per damunt de la lluita de partits habitual, i per tant és lògic que els antimonàrquics ataquin aquestes dues idees i les tractin, per dir-ho així, de prejudicis. De fet, l'antimonarquisme, o el que diríem ara l'abolicionisme, és una corrent molt forta, però molt recent, perquè realment la majoria de filòsofs de la tradició occidental no han estat demòcrates, han estat més aviat elitistes o han estat promonàrquics, no? Plató, Aristòtil, no parlar després de Maquiavel, de Hobbes. Per tant, aquest tema de la democràcia i la filosofia és bastant recent, bastant tirant al segle XX o fins i tot al segle XXI. I l'antimonarquisme té un dels seus inicis moderns el 1765, quan als Estats Units es comença a desenvolupar un sentiment anticolonial. Tot això, per exemple, si heu vist la sèrie John Adams, que és una sèrie preciosa, amb tres
boníssima, boníssima.
Ho podeu repassar. Derivat d'una cosa que es va anomenar...
Els segells.
El Stamp Act, que va ser un impost que l'imperi britànic va promulgar a les seves colònies perquè les colònies, és a dir, Estats Units, no només Estats Units, sinó les colònies africanes, asiàtiques, etcètera, etcètera, haguessin de pagar un impost perquè els productes tinguessin segell d'origen britànic, és a dir, els hi feien comprar béns de primer consum, per dir-ho així, de consum bàsic, amb segell britànic. I als Estats Units tot això acaba amb una independència unilateral que, contràriament a d'altres, i no miro a ningú, els seus polítics tenen la decència d'aplicar.
El que passa que si veu John Adams, que jo em sembla que la vaig veure poc després dels fets de l'octubre, i mira, sí, Me'n va enganxar en aquell
moment. Fantàstica.
És fantàstica, però realment veus que si te la jugues té un preu, se la van jugar i va haver preu, va haver guerra i va haver morts durant molt de temps,
Com diuen els meus amics americans, freedom is not free. És a dir, la llibertat mai no és gratis. Clar, això arriba al 1776 a una independència mitjançant una guerra, però també mitjançant una sèrie de polítics que, a més, tots estaven formats. És molt divertit veure la sèrie John Adams perquè tots són de formació britànica. O sigui, són tios cultes com John Adams, que era un advocat il·lustrat, com Jefferson, com Franklin, tota aquesta penya. I un dels intel·lectuals que va atiar aquest sentiment contrari a la monarquia va ser el que diuen els americans un dels founding fathers, és a dir, dels pares fundadors de la pàtria, dels Estats Units, un senyor extraordinari, un filòsof, que és el que avui llegirem i comentarem, que es deia Thomas Paine, un pensador il·lustrat, un revolucionari, aquest senyor va néixer el 1737 i va morir el 1809, que es va fer molt famós, i quan dic molt famós no estic exagerant, famosíssim, a través d'un pamflet filosòfic, és a dir, els filòsofs de tant en tant fan assaig i fan, per entendre'ns, totxos, però de tant en tant fan llibres més curts, però que són d'un estil, per dir-ho, més directe, més clar.
Són els tuits de llavors.
Exacte, més entenedor, que es deia Common Sense.
Obrofil, no? Era un obrofil de
tuit. Ai, Openfil. Era un Openfil que es va publicar a Filadèlfia el 1776. Se'n van arribar a fer 500.000 còpies del Common Sense, i el pamflet aquest s'atacava sobretot la figura autoritària de Jordi III, que va ser el rei, en aquell moment era el rei d'Anglaterra, que és un personatge que surt a la sèrie de John Adams, i la corrupció, sobretot la corrupció de la seva cort. I també es va atacar, o atacava Thomas Paine, la idea mateixa d'un càrrec que sigui hereditari, que és una de les grans crítiques que es fan filosòfiques de la monarquia. Val la pena llegir-ne alguns fragments perquè realment el paio tenia un estil molt, molt particular, i la primera cosa que ataca Paine en el seu escrit, i la cosa també és molt actual, podria ser escrita avui en dia, és la suposada separació de poders del Regne Unit. És a dir, ell fa una crítica, diguéssim, de l'imperi del qual ell són...
Ai, que això semblarà molt actual, aviam.
Això et semblarà bastant
aviam,
actual.
Aviam, què diu?
Està parlant de... Canvieu Anglaterra, si voleu, per Espanya, però diu... Dir que la Constitució d'Anglaterra és la unió de tres poders que es controlen recíprocament és fals, insignificant i contradictori. Dir que els comuns no està parlant de Xavier Domènech i companyia, sinó els diputats.
Segur,
és a dir,
segur.
Bueno, potser
que no tenia una bola de vidre.
Potser era Back to the Future, el senyor, però en teoria està parlant dels diputats anglesos. Diu, dir que els comuns controlen el rei pressuposa dues coses. Primer, que en el rei no es pot confiar si no se'l controla. O, en altres paraules, que la set de poder absolut és la malaltia natural de la monarquia.
Toma,
és a dir,
Paine
està dient,
pam,
home, ja comencem malament si hi ha d'haver-hi un poder legislatiu que controla el rei. Això vol dir que el rei, en el fons, no hi teniu confiança. Diu, segon, que si els comuns, insisteixo, els diputats, són escollits per controlar el rei, això implica que ells són més savis que ell. És a dir, Thomas Paine mostra aquesta contradicció. És a dir, si en teoria escollir una persona per ser més sàvia que els polítics normals i a sobre l'heu de controlar, això és una contradicció que, per dir-ho així, no cola.
Sí.
Discurs una mica actual.
Sí.
Llavors...
Segueix.
Llavors segueix aquesta cita, diu... La mateixa Constitució que dona poder als comuns per controlar el rei dona després uns drets al rei per oposar-se a les lleis dels seus diputats, que és el famós dret de veto que tenia el rei. Si el Parlament feia una llei que al rei no li agradava, que va passar fa poc em sembla, Dinamarca o a Noruega, que el rei es va negar a aprovar una llei que...
va abdicar per un dia, no?
Facilitava l'avortament i va dir, escolta, jo això no ho signo per les meves conviccions i, per tant, abdico un dia. No sé si va ser a Noruega, Dinamarca...
abdico un dia per no haver d'aplicar el dret de veto.
Exacte. Diu...
home, si tens aquest dret i a sobre abdiques, noi, ja no fots ni brut. Eh?
Exacte, exacte. És que...
sincerament.
Diu, amb la qual cosa es torna a suposar que el rei és més savi que aquells que haurien de ser més savis que ell. És una absurditat, diu Thomas Paine. En la monarquia sempre s'hi amaga quelcom d'excessivament ridícul. Llavors, el fragment aquest té molta gràcia, diguéssim, a toro passat, en català incorrecte, perquè sí. Paine s'està referint al poder de veto que té el rei i al seu caràcter inviolable. És a dir, escolta, al final el rei és algú que està per sobre de les lleis, però les lleis de l'imperi que regenta ell no l'afecten amb ell. De fet, el que està dient és que en teoria són els diputats qui són els qui controlen el rei, però al final el rei sempre pot negar-se a signar una llei, o si més no, a aconsellar-ne una de millor. I dic que la cosa té gràcia perquè el poder de veto, que no és, per exemple, la Constitució espanyola, és quelcom que roman a l'americana. És a dir, es diu molt sovint, criticant els progres americans, per dir-ho així, que la figura del president americà, en el fons, és un rei.
Ja.
Perquè és un dels pocs presidents del govern del món, un dels pocs primers ministres o cap d'estat, que té la possibilitat, si una llei no li agrada del seu parlament, diu... jo aquesta llei no la signo i, per tant, aquesta llei no és vigent. És
a dir, ho han fet, això? Ho han practicat tant, gaire?
Moltes vegades. Sí? L'Obama, per exemple, era famós per fer molts vitos, que diuen ells. O sigui,
que democràtic, eh?
Clar. Llavors, diguéssim, una de les crítiques que s'han fet als americans és dir, vosaltres criticàveu molt la monarquia...
Yes, we can. Yes, I can, no? I can,
yes, we can.
Lo
yes
que me da la gana.
Verás si can.
I can.
Exacte.
Sí.
Segueix la crítica a la monarquia de Paine, que amaga un argument clàssic, és que el rei no pot governar perquè viu fora de la realitat. I diu Paine, fixeu-vos que és un tio...
Home,
no, dir això al sí. 1776 sí, en una sí, colònia sí. És tenir, diguéssim...
sí, sí. Quadrats.
La collonera bastant corulla, per dir-ho en horari protegit. Diu, el ridícul de la monarquia és total. Diu, en primer lloc, allunya un home dels mitjans d'informació bàsics, mentre al mateix temps l'empodera per actuar en els casos on és necessària la més alta capacitat de judici. Què diu aquí Paine? És a dir, primer... exigeixes a un paio que estigui fora de la realitat, perquè, clar, el poses a un palau, el dotes, diguéssim, d'una seguretat a partir de la qual no pot anar pels carrers, per dir-ho així, però al mateix temps li estàs dient que judiqui sobre coses que estan passant, i per tant li estàs dient que, en certa manera, estigui una mica en la realitat dels seus súbdits, no? I això és una contradicció. Diu, l'estat que vol un monarca l'allunya del món, però les seves atribucions li demanen conèixer-lo a fons. Aquesta contradicció exclou qualsevol sentit de la realitat del monarca, amb la qual cosa encara el fa més inútil.
Si el rei vol corona, corona li darem. Si el rei...
repassant el que deien els filòsofs i la gent, els intel·lectuals de diferents èpoques sobre la monarquia, que ara estava pensant, arguments en contra n'hem sentit bastants, i de gent que posa arguments, com aquí Thomas Paine, però els que són a favor... sempre són molt més sentimentals, no? Exacte. És campechano, és buena gente...
no fa nosa.
És tradición...
exacte. Ara no anirem a canviar una cosa que fins ara ha funcionat...
però arguments sòlids, allò de dir... serveix per... no se sent tant, no?
Perquè si tu et poses en la practicitat de la idea t'entrolla una mica. Has d'entrar també en la idea del poder hereditari, que és una cosa que Paine critica molt, amb la qual cosa se't fa molt difícil defensar la igualtat entre els ciutadans.
Doncs mira, parlant de reis, ens n'anem cap a Tarragona, perquè el rei Felip VI hauria d'estar arribant a Tarragona, o com a mínim hi ha gent que l'està esperant allà. Va, parlem-ne.
Exacte, la policia de Tarragona sabem que ja ha començat a fer controls de seguretat al voltant de l'estadi del Nàstic de Tarragona, i de fet és justament allà, al costat de l'estadi del Nàstic, on hi ha convocada doncs una manifestació o un comitè de benvinguda, no sé com ho hem de dir, per part dels CDRs, que, doncs això, esperen a tothom que rebi Felip VI. Allà hi tenim el nostre company Manel Sastre. Manel, bona tarda. Quin ambient
Hola,
hi ha per aquí
tarda.
Ara?
Bona tarda, bona tarda. Ambient, de moment, força calmat, eh? Jo parlaria més aviat d'un comitè de benvinguda més que d'una manifestació. De moment no hi ha hagut cap crit ni cap consigna que s'hagi corejat pels prop de 150-200 persones, com a molt, membres dels diferents CDRs, no només de Tarragona, sinó del Tombant, que s'han acostat fins aquí a les portes del Nàstic, al davant. Estan a uns 250-300 metres de la porta principal. Era una de les mobilitzacions que s'havia convocat a aquesta hora. N'hi havia una contramanifestació que havia que havia organitzat el grup d'ultradreta Vox, que els veiem des d'aquí, estan més a prop encara de l'estadi, amb banderes espanyoles, en veiem unes quantes des d'aquí, i podrien ser entre unes 20 o unes 30 persones. De moment no hi ha hagut intercanvi de salutacions entre els dos grups.
D'acord.
Us podem explicar que, per exemple, aquí, en la concentració del CDR, que és la que tenim més a prop, s'hi llegeixen algunes pancartes fets amb plàstics d'aquests de color groc que posa ni un pas enrere, amb el hashtag que corri el Borbó, i la gent porta, doncs, això, pancartes fetes de casa, dient això, que salti el Borbó, que corri el Borbó, República Catalana, serem lliures, etc, etc. I, si us sembla, intentarem parlar amb alguns d'aquests manifestants avui que estan amb nosaltres, que ens expliquin una mica el per què són aquí. Perdona, en directe per Catalunya Ràdio. Com et dius?
Jo, Laura Savall.
Per què estàs aquí? Explica'ns una mica quin és el motiu de la concentració i per què has decidit venir.
Doncs bé, ens hem manifestat, ens volem manifestar en contra de la presència del monarca als Jocs del Mediterrani, a la seva inauguració, perquè creiem que després dels fets lamentables de l'1 d'octubre la seva resposta no va ser la correcta i el discurs que va fer era contra els catalans pacífics que ens van manifestar l'1 d'octubre amb el dret a votar. I les paraules que va fer ell eren lamentables per un representant o que intenta representar a tots els espanyols. I si de moment som espanyols, hauria intentat fer un missatge més integrador i cohesionador que no pas aquest tan marginal.
Gràcies.
Manel, una cosa.
A
quina hora ve el rei? O sigui, què està previst? Com va això?
Són aquelles coses que el tema del protocol ens l'amaguen tot el que poden i no sabem ni si passarà per aquí, ni l'hora que vindrà, ni... aquests detalls no els han facilitat. El que hem d'explicar és que no són les úniques concentracions de protesta que hi ha previstes per aquesta tarda aquí a Tarragona. N'hi ha una altra prevista a 6:45, convocada per l'ANC de Tarragona i també per Òmnium Cultural, en la que s'hi ha afegit també a última hora el president Torra, que diu que anirà a saludar els concentrats. També la manifestació és igual que aquesta, és a dir, en contra de la presència del monarca a Tarragona per l'obertura dels Jocs Mediterranis, i que es farà una mica més lluny d'aquí, a 1,5 km aproximadament, al centre de Tarragona, i que diuen que aniran caminant cap aquí.
Doncs molt bé, hem sentit les opinions de la gent del CDR.
Els de Vox els tenim molt lluny, eh?
No, i a més és que t'anava a dir, algú podria pensar que podríem parlar amb els de l'altra banda, però com que és un grup d'ultradreta, no els hi donarem la veu. Moltes gràcies, Manel, una abraçada.
D'acord, fins ara.
Adéu.
Adéu.
Doncs mira, el rei, que no sabem exactament a quina hora passarà i aquí...
Ni per on passarà,
però en tot cas...
De megadreta són més que ultradreta, no? Ja l'ultradreta l'hem normalitzat.
Sí. No, el problema és que tinc la sensació que Vox comença a semblar un partit amb...
Normalitzat.
Sí, normalitzat, sense ser un partit xenòfob, entre moltes altres coses. En tot cas, estàvem repassant el que deia Thomas Paine sobre la monarquia anglesa.
Sí, estàvem parlant d'aquesta dicotomia que hi havia amb el poder d'una persona que ha d'estar interessada en els problemes de la gent, però que en el fons està allunyada, i, com us deia, Paine anava molt fort, i el tema de la desinformació del monarca pel que fa als seus súbdits se suma a un altre tòpic dels pensadors contraris a la monarquia, que és el tema de l'herència, del poder per herència. És un tema que surt recurrentment. I diu en aquest mateix pamflet, diu, el mal inherent de la monarquia s'hi suma al tema de la successió hereditària, és a dir, el poder, allò que coneixem com la sang blava. Diu, agafeu-vos, perquè el paio realment heavy, era un Bernat de Déu avant la letra. Before the letter, era. Diu, si la primera és una degradació i un atac a la nostra dignitat, la segona, és a dir, el poder hereditari, que es reclama com un dret, és un insult i una imposició a la posteritat. Perquè, si tots els homes neixen iguals, ningú pot, per naixement, disposar que la seva família es perpetuï en el poder durant segles. Insisteixo, dir això ara ens sona molt normal. Però clar, això al segle XVIII era una cosa que havia dit poca gent. Diu, ni que ell mateix acumuli un grau més alt d'honor que qualsevol altra persona, però encara menys que aquest honor pugui ser heretat per algú que no el mereix. Una de les proves naturals més fortes de la bogeria d'un dret hereditari, va fort,
molt fort,
dels reis, és que la natura mateixa ho desaprova. Perquè si no fos així, no ens enganyaria regalant sovint a la humanitat un asa per comptes d'un lleó.
Déu-n'hi-do, no?
Cuidau, eh?
Déu-n'hi-do.
Evidentment, ell en aquell moment s'està enfotent del rei Jordi III, que era el sobirà dels Estats Units, que a més era un rei molt complicat, perquè al final de la seva vida va patir moltes malalties, es deia que era un rei que estava com una campana i que era una mica, diguéssim, que tenia problemes d'autisme i d'esquizofrènia.
Però està parlant de la mescla de sangs i de la barreja pròpia de les monarquies
li està
dels familiars propers?
Li està fotent una mica de mala llet. De fet, després d'això diu, si el poder poder hereditari aconseguís que se succeïssin al poder homes bons i savis, aquesta idea que tu deies del Campechano, no?
Sí.
Escolta, doncs al final no fa nosa, perquè va a inauguracions, menja croquetes, etcètera, etcètera.
Assassino de croquetes.
Assassino de croquetes. El senyor Croquetez, que deia l'Alfonso Ucía, diu, podria tenir el segell de l'autoritat divina, és a dir, si fos un paio, bueno, que ens funcionés, diu, el problema és que el poder absolut, sense mèrits, obre la porta als malvats i als estúpids. Cuidau. Perquè té com a conseqüència el segell de l'opressió. Els homes que es veuen a si mateixos nascuts per regnar, i els altres per obeir, no poden sinó créixer en la insolència. I el món en el qual aquesta gent actua acaba tan allunyat del que la gent normal, o sigui, del que pensa la gent normal, que fins i tot el rei més savi acaba tornant-se un ignorant.
Ai, deixem llegir aquest tros, que a mi m'agrada aquest tros.
Vinga, va, fot.
Diu en Payne, un altre mal del poder hereditari és que el tron pot ser adjudicat a un menor a qualsevol edat, amb la qual cosa s'acostuma a fer ús d'una regència per cobrir el jove rei, que acostuma sempre a acabar en traïció. La mateixa poca fortuna s'esdevé quan un rei és massa vell i poc ferm, entrant a la darrera etapa de la debilitat humana. En aquest cas, el poble sempre està subjecte o als capricis d'un infant o a la senilitat d'un ballart. Mare de Déu, no li agrada res.
Ballart és una paraula molt bonica. Jordi III sortia a l'Escurçó Negre. Era el pare del príncep, que sortia de tant en tant i, efectivament, el retrataven com això.
Que era aquell senyor que molt bé no estava. Llavors, clar, tu compares el senyor Payne amb el que tenim ara i dius... I dius, com te'n vas a l'Empordà, tu? Com agafes l'AP7 ara?
Intranquil.
Peatge de
Martorell. Però tinc teletac i això em fa no pensar en res més.
No paris.
Però pensa que has de passar a Girona, aquells llocs absurds, arribar fins a dalt...
Que és burro.
Llocs absurds.
I tu penses, hem passat d'això, bueno, a fer-li cartes al rei, demanant-li que ens rebi.
Va, rematem el Payne, que diu, la major part de defensors, el que dèiem abans, com defensen els que ho defensen? Doncs diu, la major part de defensors de la monarquia ens diuen que això preserva les nacions d'una guerra civil. Diu, aquesta és una de les majors falsedats que s'han dit mai. De fet, la història d'Anglaterra deshonora aquesta idea. 33 reis i dos menors han ostentat el poder en aquest regne de la distracció des de que es va crear, un temps en què, comptant la revolució, s'han succeït 8 guerres civils i 19 rebel·lions. Per comptes de dur la pau, la monarquia destrueix la seva mateixa fundació. És bastant campeón, aquest senyor.
No, és que Payne tenia molt... O sigui, la història de la independència dels Estats Units és molt divertida, perquè són, per dir-ho així, 8 o 10 homes com Payne, que tenien l'ego bastant, diguéssim, desenvolupat, que ves per on es posen d'acord i renuncien a les seves preferències polítiques i a la seva, diguéssim, xuleria, perquè eren paios il·lustrats, en pro d'un sacrifici comú.
Això es veu molt a la sèrie, amb John Adams, això concretament amb John Adams, que li costa molt renunciar al seu ego, però es va resistint.
I de fet, si t'hi fixes, l'Adams és el tio que ve més de baix, perquè és un advocat,
sí,
per dir-ho així, de províncies.
Per tant, que tindria més ganes de triomfar.
Mentre el Jefferson és... Clar, Jefferson escriu la Declaració d'Independència, que és un dels textos de filosofia política més bonics que hi ha a la història. Però l'Adams és un advocat, pobret, que passa per allà. El Franklin és una espècie de noble que està a París, te'n recordes?
Sí, quan
l'Adams arriba a París, que el Franklin està allà fotent-se unes juergues.
Un cortesà més.
Que està pixant-se d'arribar. I tots aquests paios renuncien al seu ego en pos d'un sacrifici que la gent fa, sobretot per aplicar el sacrifici que ha fet la gent a la guerra. I insisteixo, tu compares això amb el nostre i dius, ai, fillet.
Ai, fillet Bernat de Déu, parlant de la monarquia. Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
Vaig cap a la P7.